Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Lluís Freixas Carbonell. Als bars i restaurants de Catalunya, un dels sectors més afectats per les restriccions de la Covid, podran tornar a obrir a partir del dia 9 fins a les 11 de la nit, cosa que també els permetrà servir sopars. El relaxament dels horaris de la restauració aprovat pel Procicat coincidirà amb l'acabament de l'estat d'alarma i tindrà la regulació que detalla la consellera de Salut, Alba Vergés.
A partir del 9 de maig entra l'obertura continuada de la restauració fins les 23 hores, en les mateixes condicions que avui està oberta en la resta del dia, amb l'interior amb aquest aforament limitat al 30% i l'exterior segons les distàncies de seguretat.
També podran reprendre l'activitat a partir del dia 9 als parcs d'atraccions que estaven tancats des de l'octubre amb la limitació d'un aforament del 30%. Aquestes mesures de desescalada justifiquen, entre altres coses, perquè els pròxims dies es donarà una empenta a la vacunació massiva amb l'arribada de 500.000 de vacunes. Es preveu que al voltant del dia 9 el 80% de la població de més de 60 anys tingui almenys una dosi posada i al cap de pocs dies es podria baixar la franja dels 50 anys. L'exconseller Jordi Turull obre en camí cap a la justícia europea aprofitant el vot particular dels dos magistrats al Tribunal Constitucional que rebaten el delicte de sedició i consideren desproporcionada la seva condemna a 12 anys de presó. Turull, que ha aprofitat un permís penitenciari per valorar la sentència del Constitucional, ha fet un emplaçament directe al govern espanyol.
I que decideixen si volen seguir sent còmplices d'una cúpula judicial que posa per davant el que és l'unitat d'Espanya a costa de trinxar drets i llibertats fonamentals, o pel contrari, situen el respecte als drets fonamentals com un pilar bàsic de l'estat de dret.
La demanda davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans estarà llesta abans d'un mes, segons ha anunciat el mes 324 l'advocat defensor Jordi Pina. I la justícia ha arxivat les denúncies de la Fiscalia i del PSOE per delicte d'odi contra els cartells electorals de Vox que comparaven el que cobra una pensionista amb el que suposadament rep un menor immigrant. La justícia emmarca aquest polèmic cartell electoral de Vox en la llibertat d'expressió i diu que tampoc és un risc per al col·lectiu de menors migrants que queden assenyalats. L'Índia ha aturat la campanya de vacunació en bona part dels estats per falta de dosis. El país que més vacunes exporta s'ha quedat sense alguns components per fabricar-ne. Els crematoris estan col·lapsats, però la pitjor part se l'enduen als hospitals.
No hay espacio, no hay camas. Incluso los mismos taxis que traen los pacientes lo ocupan para tratar a la gente. Es muy triste. Los mismos doctores y los nurses están durmiendo en los pasillos porque están muertos de cansancio.
I Amazon obrirà 3 nous centres logístics a Catalunya, a Barcelona, a Santa Perpètua de la Mogoda, al Vallès Occidental i a Constantí, al Tarragonès. El nou centre logístic de Tarragona és el primer, de titularitat pròpia, que es construeix a la demarcació. En total, els 3 centres sumen prop de 40.000 metres quadrats i poden generar més de 600 llocs de treball. Actualment, Amazon ja compta amb 8 instal·lacions logístiques a Catalunya. A finals de maig, la sala 7 d'art de Barcelona subhastarà una col·lecció personal d'objectes personals de l'actriu Vivien Leigh, guanyadora de 2 Oscars per Allò que el vent s'endugué i un tramvia anomenat Desig. Són propietat d'una fan catalana, Elvira Bonet, que va aconseguir fer-se amiga de l'actriu i aquesta li van anar regalant objectes preuats. Entre els objectes que surten a subhasta hi ha un parasol del rodatge de la famosa pel·lícula de Victor Fleming, unes fotografies privades on surt despullada amb el seu marit d'aleshores, Sir Laurence Olivier, el portacigarrets que sempre duia a sobre amb els últims cigarrets, una bossa de mà amb les seves inicials i l'objecte més preuat per ella, una agenda personal. Esports, David Ubach.
La Lliga de Futbol de Primera Divisió encara ja a la recta final amb la disputa de les últimes 5 jornades que decidiran el campió. Atlètic de Madrid, Madrid, Barça i Sevilla per aquest ordre estan separats per només 3 punts. Aquest dissabte, Elx, Atlètic de Madrid i Madrid, Osasuna. El Barça, per cert, recorrerà la sanció de 2 partits de suspensió per a Ronald Koeman arran de l'expulsió del tècnic contra el Granada. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet efectiva l'opció per renovar Òscar Mingueza fins al 2023. A primera, aquest divendres s'ha jugat el Celta 2 llevant 0. I afegim que el Barça de bàsquet haurà de patir per ser a la final a 4 de l'Eurolliga. Els blaugranes han caigut per 74-61 a la pista del Zenit en el quart partit de la sèrie de quarts de final. Dimarts que ve, cinquè i definitiu partit al Palau Blaugrana. Serona Jessica Vixius ha estat crítica amb els seus jugadors.
Cuestión de estar, cuestión de sufrir y todo esto. Hay que saber que esto es un pase de Final Four y hay que dejar todo en la pista y no estoy seguro que hemos hecho hoy.
També ha jugat aquest divendres al Bayern 85, Milà 82.
Fins aquí les notícies.
L'exposició Vertigo Sí, de la Fundació Antoni Tàpies, dedicada a l'obra del cineasta britànic John Acomfra, descriu la relació de la humanitat amb el mar i la natura. Ens parla dels problemes entorn de les migracions, l'esclavitud, la colonització i les preocupacions ecològiques actuals. Una mostra que no us deixarà indiferents. Més informació a fundaciotapies.org. Catalunya
Ràdio. Si fos la clàssica, cantaria allò de I'll cry for you. És la clàssica, de fet sí, és també clàssica, evidentment. El que no sé és qui canta, no sé si és Joy, Key, John, Mick o Ian.
Joy Tempe,
seguríssim!
Home.
Són gent que tenen alts i baixos, o com a mínim apareixen i desapareixen com un Guadiana en la història de la música contemporània, i que tenen un pes considerable al damunt dels Led Zeppelin, per exemple, fins i tot de Deep Purple, o jo diria que UFO.
UFO.
Ho podem considerar. Estàs d'acord o no?
Sí, una mica d'Aerosmith i Guns N' Roses, bé, no sé. La veritat és que vaig mirar el videoclip per treure la cançó. Pensés d'aquelles coses que a l'època actual s'han de veure per creure, aquelles imatges i aquelles grenyes al vent, és al·lucinant. Sí, sí.
Són els Europa. Honey, I cry for you. Era l'any 1991, per això toca obrir Finestra Indiscreta, com sempre, a fer aquesta mena de reverència als suecs metàl·lics. Espera't, que tinc una sorpresa per més endavant de Metallica més africana. És a dir, aquests van de rossos i després venen els de negre, per entendre's. I tots són molt metàl·lics, o com a mínim pretenen ser-ho. Bé, la llàstima és que aquesta cançó, fixa't tu, no l'han volguda mai els del cinema. Cada vegada que busques una pel·lícula on surt una cançó de Europe, surt la mateixa, que és una altra, que es diu The Final Countdown. I per què? Per què The Final Countdown?
Perquè és la mítica... La que sona sempre, que no la suporto. Sempre moltes de les cançons més famoses dels grups acostumen a ser de les pitjors.
Sí? Bueno, per això no han triat The Final Countdown, per començar. El Final ja veurem si la posarem. El Commencing han posat I'll Cry For You, que és un títol que ja es corresponia a un clàssic, un blues de tota la vida, però que, clar, no era del 91 i, per tant, no podia obrir aquest programa.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs ja ho sabeu, fins les 3 de la matinada, dues hores de cinema i una de música de cinema amb Ennio Morricone, que torna amb una programació, en fi, El Humanoide, Holocausto 2000, totes les bandes sonores més sitges, més cutres, Aldo Lado, Alberto de Martino, uau, en fi, No, no, però són collonudes, eh? Ja ho veureu. Això serà a partir de les dues. Mentrestant, deixo una pregunta en l'aire i la penseu i la responeu. Ens l'envia un oient i diu: què està passant amb les celebrities? Francis McDormand fent el gos? No, el llop o la lloba. I Glenn Close ballant un perreo? Doncs si voleu opinar, ja ho podeu fer. Com tot el que podeu contribuir en el programa, peticions, preguntes, respostes, jocs, músiques sol·licitades, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat/finestracr. Ho heu de dirigir al programa, però quan dirigiu el programa, al vostre correu, o al vostre Twitter, o al vostre Facebook, ho feu a Sílvia Andrés, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alice Tapiol i, a més, Eduard Nas.
Leerá usted mi historia, ¿verdad? Es nueva, recién salida de la máquina, con todos los alicientes de sexo y cosas excitantes que tanto gustan a sus lectores. Es verdad, el señor Colby ayuda a los nuevos valores. Volveré mañana para saber su respuesta. Adiós, adiós.
Alfons, encara no has fet Ken Russell, oi?
No.
I per tant no has vist Tommy de Ken Russell?
No, però estic fent Peter Hyams i per tant escolto la música de la finestra indiscreta i perquè veient el mosquetero, doncs allà està.
Està molt bé. Fausto,
què tal? Bona nit.
Tu te'n recordes d'una pel·lícula de Mike Nichols que es diu Carnal Knowledge?
Conocimiento carnal, Jack Nicholson amb Margaret.
I Rita Moreno.
I Rita Moreno, sí.
La productora del nou West Side Story.
I que surt i que tu estàs indignat, que dic clar, de moment, amb el tràiler.
Bueno, amb el tràiler sí, perquè m'ha semblat una còpia, o més aviat una mena de fotocòpia, no? Direm, del que va fer Robert Wise amb Jerome Robbins en el seu moment. Bé, doncs què passa? Què passa amb aquesta Margaret cantant delirant aquí a Tommy? Que va néixer el 28 d'abril del 1941, amigues i amics, i per tant dimecres va fer 80? Sí? 80 anys, 8 dies més jove que Ryan O'Neill. Quina cosa, veritat? Que fort.
Després et parlaré de Ryan O'Neill, per un tema.
En fi, aquesta senyora, Yeye, era com la Concha Velasco d'Amèrica, la xica Yeye, que feia twist i que sortia a les pel·lícules de l'Elvis Presley i que va començar amb Frank Capra i que, home, encara va agafar els clàssics.
Va, un càncer per un milagro. Bé, allà.
I George Sidney, tres pel·lícules estupendes. I Negulesco, i Juison, i Gordon Douglas, i Matt Helm, i Dino Risi, i Chabrol, i Attenborough, màgic.
Va fer millor carrera que Concha Velasco.
Veritat? Sí. I Frankenheimer, i Lemon, i Hackman, i Un golpe con estilo. Pobre. Bueno, Carnal Knowledge, Tommy, i les dues amb Jack Nicholson. Sí, aquí estan cantant junts, encara que no t'ho creguis. Bueno, aquest és Roger Daltrey, ha canviat ja la veu, eh? Felicitats a l'actriu en Margaret, protagonista de Conocimiento Carnal, que està genial, i el musical Tommy sobre la vida i el líder de la banda dels The Who. Li dediquem el programa a en Margaret. T'adorem absurdament. Hacia los grandes horizontes.
Oh, el remake de La diligencia de Gordon Douglas.
Exactament, fent el paper de Claire Trevor, no? Efectivament. Doncs, ai, que bé, que bé.
Jerry Goldsmith, no? Jerry Goldsmith era el músic.
El compositor de la banda sonora, sí. Efectivament. Bé, és que això és La finestra indiscreta i estem xalats d'aquesta manera.
La finestra indiscreta.
Aquesta és una setmana gloriosa. Arriba Charu Lata, pionera en els drets de la dona a la Índia, i celebrem el centenari del seu director.
Satyajit Ray.
Convocades Audrey Hepburn, Clara Lago, les germanes Chaplin, Milva, Anne Margaret, la lloba del No Man Land, i Hundra, la reina de les Amazones.
It's very nice to see you all here.
La finestra indiscreta, divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorin.
Thank you very, very much. If your soul will fade at all,
one you sold to fool the world. You lost. Jo estava fent un search aquesta tarda i m'he trobat tota una mena de col·lecció de grups africans que defineixen com metal, i això no és molt metal, que diguem, no?
Jo sóc més de l'afrobeat i de l'afrofunky.
Em sembla curiosos, com a mínim. Em cauen bé, no? Sí. Em cau molt bé el Fausto. Saps per què, al fons?
Per què?
Home, perquè és molt bon tio i en sap molt de cent, eh?
I perquè el Marc m'ha enviat un correu que diu: és la primera vegada que us escric i ja aprofito per donar-vos les gràcies pel superprograma que feu. Veus, Uri? Com que també ho celebres, tot això.
Input.
Un link. Us porto seguint enèrgicament des del confinament. I a banda d'acompanyar, la veritat és que sou uns cracs. Molt fan de les pel·lícules de la meva vida, de l'Àlex. Pitantili, Risses i Làgrimes, de Martin Reed. Una quotidiana història d'amor com poques. Gràcies per aquella recomanació. És a dir, que l'ha anat a buscar, l'ha vist i li ha agradat. I qui em va regalar el DVD de Pitantili que jo buscava desesperadament i no trobava?
Fausto!
Fausto Fernández! Ara, mentre parlarem, perquè haurà de fer canvi l'Uri per sota mentre parlem, perquè si no és impossible de lligar la música que estem sentint amb la banda sonora del Verano de Cody, doncs, a mira, veus? Oh! Comencem amb les estrenes, ja, eh? El Verano de Cody. A veure...
Gran Torino sense violència.
Sí.
Un telefilm d'aquests.
És una barreja de Minari i Gran Torino.
Però està Brian Dennehy, no està una senyora gran coreana.
Poc abans de morir, sí, Brian Dennehy.
No sé, l'última li quedava una més, només.
Sí, té tres més.
Tres més.
Pues sempre passa igual. Roden 2 anys abans, es moren, arriben... I és l'última, després ve l'última i després ve la d'última definitiva.
I més aquest tipus de pel·lícules, que potser té un parell d'anys, aquesta pel·lícula, sí, o així.
És del 19, crec.
I està el Brian Dennehy, però també aquesta tendència, vaja, del tema dels asiàtic-americans, que sembla que està fent una embranzida... Que...
Bueno, hi ha molts problemes, perquè ara hi ha molta agressivitat contra el món oriental als Estats Units, eh? Però recomano una pel·lícula que ho explica tot, i de molt temps abans.
Alamo Bay.
No! Encara abans, una pel·lícula de John Sturges amb Spencer Tracy.
Conspiració de silencio.
Conspiració de silencio, que el pobre manco aquell, que és el Spencer Tracy, va al poble on vivia un japonès que el va ajudar i que... Bueno, jo no puc fer spoilers. No, estava... No estava mal, aquella pel·lícula.
La pel·lícula és meravellosa. Dura 80 minuts i passa de tot. I el repartiment,
i la música, Marvin, i la música del Bernstein amb el tren que arriba al començament de la pel·lícula.
I que marxa al final.
Oh, tremendo. Bueno, el Verano de Cody ve a ser això. Minari, amb una àvia també, una senyora gran, complexa de Diògenes, i una cosa m'encanta. Les veïnes aquestes americanes que se't presenten a la porta de casa amb un pastís i et donen la benvinguda i diuen: puc passar? Perquè sempre he tingut curiositat per veure aquesta casa per dins. I la Xina, que és com la Xina de la pel·lícula de la Isabel Huppert, no entra.
La vietnamita allà. I que té, és una pel·lícula de l'Àlex, allò, la cultura del Porsche, no? Que passava a Gran Torino, però també a Interstellar. Allò de seure al Porsche amb mig paquet de birres i passar-se la tarda mirant la com passen els...
D'ençà que Henry Fonda, de Passió de los Fuertes, també es posava allà al Porsche a jugar amb els peus. Ah,
però aquest és un Porsche... És la, com es diu, la superproducció dels Porsches.
Porsche, sí.
Mano, totalment.
És per viure allà, directament.
I tant. Bé, a tot això, són aquestes pel·lícules amb nens que el Brian Dennehy se'l mira aquell nen i penses: ai. No és com la nit del caçador.
Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha... Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor.
Bueno, és que resulta que la fan a Filmoteca perquè Colita està fent la seva carta als Reis de les pel·lícules que més li agraden i una... Mira, Colita...
Una.
Ho celebro molt, Colita. Dimarts a 7:45, la nit del caçador. Després ja faran la Reina d'Àfrica, un altre dia, que també li agrada molt. No em direm que té mal gust.
No.
Sempre he pensat que t'hauries d'haver tatuat Love and Hate en els dits.
No, jo no em tatuo res.
Sí, en homenatge.
No em tatuo res. Quin mal, quin horror, quina cosa. No. Saps qui portava un tatuatge brutal?
Oliver Reed.
Explica-ho, explica-ho.
Oliver portava una abella al glande, al prepuci.
Sí.
I se'l va ensenyar a la xicota de l'agència EFE, a l'IMACFIC, a Madrid. Jo estava a baix esperant per pujar, per fer l'entrevista, i va baixar ja corrent espantadíssima perquè l'havia ensenyat.
Per què les teves anècdotes sempre inclouen polles perdudes per allà?
Perdó, abelles, seran abelles.
Però és genètic.
Que, perquè, clar, llavors és cada vegada que la ficava, la picava. La vella picava, diguem, no? Per entendre's directament. Bueno, escolteu, a la nit del caçador sí que hi ha, podem dir, abusos infantils, com a una pel·lícula que es diu El Cebo.
Me espanto. ¿La conoce usted?
Es Greta Moser.
¿Dónde viven sus padres?
En Riepa.
¿Lejos de aquí?
A un cuarto de hora.
¿Estaba la niña en su clase?
Con la señorita Krummen, la segunda.
¿Los Moser tienen más niños?
No, Greta era hija única.
Habrá que decírselo a sus padres.
No piense usted que soy un cobarde. Preferiría que fuera otro.
Está bien, señor.
No podría.
Bueno, voy a hacerlo yo, como siempre.
Voy a hacerlo yo como siempre, ya me ha tocado, ¿no? El cebo de Ladislao Bagda, película hispano-suïssa.
Hispano-suïssa. Basada en un relat del Friedrich Dürrenmatt.
El senyor de la visita del rencor.
Sí, de la vieja visita del rencor. Que després el Sean Penn va fer el juramento amb Nicholson.
Sí.
Que era també aquesta història. I la pel·li del Baida és una de les pel·lis que més por m'ha fet passar sempre des que la vaig veure.
Va fer el Marcelino Perivino. I després
que també
era
de por.
També era de por amb nen. I el Cebo, que era de por amb nenes. I un Gerd Fröbe, que anava traient carmelets. Saps allò típic de no acceptis mai...
Les xutxeries.
El carmelet que et doni un desconegut.
Amb forma d'eriço. No, no, i a més... El Michel Simon, també, estava per allà, el
sí,
pobre.
Sí, sí, sí. Quina pel·lícula més extraordinària i quin director tan mal conegut.
Molt, molt,
tan
molt
maltractat.
Ah, hauríem de fer un cicle a la Filmo.
Fem un cicle a la Filmo.
Del Baida, sí.
Perquè no li demanem a l'Esteve Riambau que ens deixi fer una carta als Reis i fem un cicle als tres a la Filmo?
Ojalà. Tu que ets més amic,
bueno, jo, de l'Esteve. Bueno, jo no sóc amic. Jo li respecto moltes coses. Bueno, ja tenim nens abusats, assassinats, adorats i fins i tot maltractats per la Ghibli, a vegades.
Escucha, tú te tienes que quedar aquí. Irwig.
¿Has pensado alguna vez si te gustaría que te adoptasen para poder irte a un sitio diferente?
No, aquí todo el mundo hace lo que a mí me apetece.
Ho sento moltíssim, però he de dir que el doblatge és el pitjor maltractament.
Estic fart de sentir sempre la mateixa veu de Homer Simpson, de Lisa Simpson, de tothom. Estic fart ja d'aquest doblatge.
Bueno, a veure...
A veure, no, que és una pel·li dolentota. Que
ai, pot ser, què m'està dient?
Que pot ser el fil del Miyazaki, però clar...
És de Goro, Miyazaki.
Però bueno, és igual, però pot sortir un fil tonto. No hi ha cap problema, bueno, a la vida.
Home, aquí, però... aquí estic jo, no passa res.
No
veus? No, però és que a més és... A més, primer, que ja ho he dit moltes vegades, ja l'animació aquesta per ordinador ja comença a cansar-me molt. I segons, que això sembla com el primer capítol d'una sèrie de televisió.
És que és una sèrie de televisió?
Pues
és
bueno,
una
TV, és una TV movie. Això? I per què estrenen això?
Pues perquè, noi, perquè és Ghibli i perquè... El que passa és que és la primera vegada que Ghibli fa dibuixos animats amb aspecte dels ninots de goma que tenen els nens a la banyera, per entendre'ns. Aquella cosa rodoneta, no?
Jo tinc altres coses. Jo com Victoria Abril, ara, també tinc.
Si ara et demanés jo quina és la pel·lícula del Miyazaki o de la Ghibli que més t'agrada, quina diries?
A mi m'agrada molt Porco Rosso.
Doncs mira, estàs d'acord amb el Marcos, estàs d'acord amb el Marc, estàs d'acord amb el Jordi, estàs d'acord amb ningú més, perquè totes les altres voten Chihiro, Mononoke, Totoro, etc.
A mi m'agraden les pel·lis de William Wellman.
Està...
Bueno, per això m'agrada Porco Rosso.
Ara començaré a mirar pel·lícules de William Wellman, sí. Beggars of Life, per descomptat.
Però si això ja ho vas fer.
No, però ho repetiré. Repetiré. Per donar-vos canya, per correu. Escolteu, els distribuïdors de la pel·lícula ens han donat un pack de 5 pel·lícules de la Ghibli que hem de regalar a un dels oients que han votat quina és la pel·lícula que més els agrada de la Ghibli. Han estat escrivint tota la setmana i ara et demano que de l'1 al 64, Fausto,
64.
Em diguis un número.
El 24.
El número 24. Va, qui s'emporta el pack, senyores i senyors? Una escola.
Una escola, que bé.
Una escola!
Molt bé.
Una escola!
L'escola
Sant Isidre, Sí, bueno, el tindran a la biblioteca de l'escola i aniran mirant tots els nens les pel·lícules.
Home, jo espero que facin el que ens feien nosaltres, que era quan plovia al pati, ens posaven una pel·lícula a dalt i almenys veurem bones pel·lícules de la Ghibli, perquè a mi em posaven Big Mas i cursos d'aquests d'anglès, saps? Que eren una mica horrorosos.
Senyores i senyors, gràcies per participar. I ja que parlem de Japó, la Ghibli i companyia, anem a fer una fotografia a Johnny Depp.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. La gente necesita ayuda. Necesitamos atención global. Te necesitamos.
Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life.
No lo eres. Eres el más protestón que ha trabajado en la revista Life.
Escúchame, quiero esas fotos, Jim. Trae la historia a casa.
Jo crec que Johnny Depp ha de pagar molts divorcis. I això ho explica tot.
Ha de pagar moltíssimes coses, Johnny Depp.
No? Perquè...
No sé si li hauran pagat massa per aquesta. Jo crec que...
No sé la pròdida, la pel·lícula.
Sí.
El fotògrafo de Minamata, que el va portar a Barcelona ara que ja s'ha acabat el BCN Film Festival.
Que tenia bastanta gràcia.
Ja podem dir que va arribar tard a tot arreu.
Sempre arriba tard. Sempre
una hora i mitja, eh?
Sí. Va, però no és el rècord. Perquè...
Una hora i mitja, eh?
A Donosti també va arribar com 3 dies tard. Una cosa
3 dies tard? Home, a veure, un moment.
Hi ha concerts d'Axel Rose que han sigut més puntuals que Johnny Depp, sí. No, però tenia gràcia, perquè a més va venir quan estrenaven l'altre documental del Croc of Gold, que estava bastant millor, molt jo millor. Crec, que aquesta pel·lícula.
I tant.
No, i a més, quan jo vaig entrevistar el Bill Nighy, que també surt a la pel·li, que l'hem sentit doblar, com sempre, pel Marius Gas, el Bill Nighy va dir que, bueno, que Johnny Depp estava molt, molt, molt despistat quan estava en roda. Estava molt més preocupat.
Molt despistat coses. Vol dir emporrat.
Sí, bueno, clar.
Perquè quan el van portar Launen a l'època de Gilbert Grape...
Era
un porro ambulante. Sí. Perdona, eh?
Vull no dir... ens imagina't, ara.
Bueno, no vol dir res, eh? Vull dir, la vida... I a més, escolta, que, pues, mira, si tens una carrera brillant gràcies al teu porro, doncs encantat de la vida. El que passa és que ara...
No, no, però bueno, però també és clar, és que quin futur té ara el Johnny Depp?
Ara...
Si produeix documentals com el de Croc Gold, per mi, magnífic.
És una altra carrera, però, perdona però... que t'ho digui,
sí,
eh?
Sí, no?
No és el que està fent Brad Pitt?
Va, però Brad Pitt, quan vol, fa una pel·li grossa i li peguen uns quants milions per poder fer més...
Vols dir que no farà Pirates del Caribe mai més?
És que no el deixaran.
No el deixa.
Està finito.
Disney, no.
Senyores i senyors, us recomano que aneu a veure una exposició de W. Eugene Smith. O buscar els números de la revista Life, on es va publicar el reportatge. Avui
original.
Dia es pot aconseguir. I serà molt més productiu i útil que veure El fotògrafo de Minamata.
De Hepburn i Bossa Nova a la finestra de la finestra. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
What's new, pussycat? Whoa. La primera notícia la donaré jo, i és que estic molt content de que la pel·lícula més votada per les millors pel·lícules de l'any de la Filmoteca és Vitalina Varela, de Pedro Costa, que jo havia recomanat 1000 vegades i la faran demà a les 7 de la tarda a Filmoteca. Ara ja pots dir la resta de
Minari!
Notícies.
Ja Minari! Minari! Pots...
Hola. Minari.
Vitalina, Minari.
És provocar.
Que sou innocents, us deixeu engatussar. Bueno, clar, que són els gatets. Va, vinga, ataca.
Doncs una d'aquelles notícies que fan gràcia. Heu de saber que Ciutadà Kane ja no és la pel·lícula perfecta a la pàgina web de Rotten Tomatoes. Saps què ha passat?
Bueno, no sé, que manga l'han votat més.
Li han donat una crítica negativa, això ha fet baixar la seva mitja i s'ha col·locat com a pel·lícula perfecta i millor pel·lícula de la història...
Armageddon.
Paddington 2.
Paddington 2? Sí, perdona. A partir d'aquest moment no tornaré a menjar tomàquets. What's new, pussycat?
I ja diuen que la vida és dura. Guanyes un Oscar per Another Round i al cap de 2 dies ja s'anuncia, al fons, un remake en anglès protagonitzat per Leonardo DiCaprio.
Sí, que no acabo de veure molt clar el tema de l'interès, però sobretot DiCaprio, o sigui, fa de cop una pel·lícula que fa 2 dies que s'ha estrenat. Amb les poques pel·lícules que fa aquest home a la vida, I ha de fer això, ara.
Però a veure, qui la dirigirà? Thomas Vinterberg?
No, no se sap. No, se sap. Thomas Vinterberg ha dit que desitja que tot vagi molt bé.
Sortirà Mads Mikkelsen fent algun paper secundari?
Sortirà ballant, només.
No? Doncs escolta, què vols que t'hi digui? Leonardo DiCaprio pots aspirar molt més. What's new, pussycat?
I arriba el moment setmanal del raconet de Tom Cruise i Alfons Gorina. Què ha fet aquest cop el Tom?
Doncs estava rodant una escena de tren a Missió Impossible, Fausto. Tom, i aleshores un tècnic de so va caure del tren i Tom el va rescatar.
O sigui,
quin és un heroi,
ha tingut
Tom?
Més sort que el marit d'Ivonne de Carlo, que
va conquistar l'Oeste.
Rodant l'escena del tren que descarrila al final de la pel·lícula, com era un doble d'acció, li va tallar el tren la cama i ella va haver de fer la família Munster per poder mantenir la família. I va, o sigui, unes coses, sabem unes coses?
I Christopher Nolan i Netflix parlen sobre el seu futur plegats. Moltes expectatives, però quin problema han de solventar abans?
Doncs bé, és bastant divertit, perquè Nolan es va enfadar amb la Warner per posar pel·lícules a l'HBO, no? És a dir, de les cines a les plataformes, diu, doncs jo agafaré una plataforma i els portaré al cine. Vol ajudar que Netflix distribueixi les seves pel·lícules a la pantalla gran.
No? Jo sempre he trobat que Netflix és una paraula que té ressonàncies a alguna... com es diu allò de matar mosquits?
El Flix.
I una notícia que té un punt que a mi m'inquieta, i és que es prepara una sèrie sobre els orígens del cristianisme en Martin Scorsese i Paul Schrader. Jo sóc incapaç de valorar aquesta notícia.
Però si l'ha fet!
Fausto! Àlex?
Van fer l'última tentació de Cristo, van fer el límite, que tenia molt de connotació això. I per tant, ara pues, tornem més enrere encara.
O sigui, existeix el cristianisme abans de l'existència de Crist? No. Ja va fer l'última tentació de Crist.
Pues ara farà la primera. Bueno, tot això.
Potser farà la història de com és que la Verge Maria
ja sabia que
va tenir
aquí
un fill sense anar al llit amb Sant Déu Josep.
Bueno, amb Sant Josep no.
No? Com que no? Era el seu marit.
Però la resta del poble...
Bueno, pues amb Déu, perquè al cap i la fi era el pare de Crist. What's new, pussycat?
I l'última, Ewan McGregor ha dit que ho va passar malament quan es va assabentar de la mala recepció de les preseqüeles de Star Wars. Pobret Ewan.
Pues que no es preocupi, perquè a mi m'agraden bastant més aquelles pel·lícules que les que ha fet el JJ Abrams. Ja sé.
Bueno, pues queda dit, ja està, molt bé. Sílvia! Gràcies per les notícies dels gatets. No, home, però no corris tant, eh? No corris tant, que ara venen els del Docs, perquè no parem. És a dir, venim del BCN, ara ha començat el DA, i ara començarà el Docs, i bé, el seu director, Joan González, posa música de Docs, que ha arribat el moment de saber alguna cosa més ara. Que bonito. Hey! Ala. Sí. Això no és el metal africano, eh?
No, això és guai, tio.
Què ens proposes de bo, Joan González, del Docs?
A què ens convida aquest any el Docs Barcelona? Voleu estar a les barricades amb els estudiants de la Universitat Politècnica de Hong Kong a Inside the Red Brick Wall? O potser us estimeu més prendre un cafè amb el Gorbachev a Gorbachev Heaven? Clar que potser us agradaria estar una estona amb animals de granja i amb el gran Víctor Korsakowski amb la pel·lícula Gunda. Clar que si d'animals es tracta, banyar-se amb taurons podria ser una alternativa, amb Playing with Sharks. O us imagineu ser un soldat de l'expedició d'Hernán Cortés perdut i arribat avui a les platges de Mèxic i fer el mateix recorregut i descobrir el Mèxic d'avui amb la pel·lícula 499? Doncs aquestes són algunes de les propostes que fa el Docs Barcelona 2021.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tres anècdotes, senyores i senyors. Una, la plorera que em va donar a veure el documental de Peter Bogdanovich sobre Charles Chaplin, que li va començar a fer preguntes i no li va respondre perquè no li sortia ja els records, al manuar de Suïssa on vivien. Dos, quan jo estudiava un col·le al costat del llac de Lausana, la casa del costat era el manuar dels Chaplin. i jo veia a Chaplin i Ona passejant pel jardí de casa seva. I tres, impaciència per veure aquest Charles Chaplin A Man of the World, el documental que preparen el seu fill i les seves netes.
It's very nice to see you all here and to know that you have appreciated me and also not only in the past but also in the present.
Ara que reposen les pel·lícules de Chaplin, ara que ha estat el centenari d'El Chico, ara que teniu la possibilitat de salvar només una pel·lícula de Chaplin. Fausto, tens la responsabilitat de salvar només una pel·lícula de Chaplin.
Una? La Condesa de Hong Kong?
Mira que interessant, que interessant, que interessant. Alfons, i la teva?
Salvar vols dir la que més t'agrada? Allò...
Salvar, la que diries ha de perdurar perquè els altres desapareixeran.
Tiempos modernos.
Tiempos modernos. A veure què opinen alguns oients...
A Gran Dictador, por ejemplo.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador.
A Gran Dictador, una maravilla.
No quiero gobernar ni conquistar a nadie.
Candilejas.
Va a hacer muchas películas.
Temps moderns, también.
No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!
Que va ser quan va estar millor, Chico, Luces de la Ciudad.
És una de les que més m'agraden.
En fi, jo què sé, la Quimera de l'Oro.
Amb Candilejas va estar insuperable.
Qué viejo está.
La bebida.
Qué lástima. Era un gran cómico.
Lo fue.
Ara, una cosa curiosa. Si heu vist un rei a Nova York, recordeu que hi ha una escena que el rei visita una escola, no sé què, hi ha un nen que és un sabiondo que li planta cara i li contesta i li diu unes coses. Saps qui era aquest nen?
No.
Michael Chaplin.
Ah!
El fill petit
que
de Chaplin.
Que estarà al documental.
Que és el pare de Carmen i Dolores Chaplin, que han vingut al BCN. I saps per què Carmen es diu Carmen, Alfons?
No, però tinc molta curiositat.
Homenatge a Carmen Miranda. I saps per què Dolores es diu Dolores?
Dolores del Río.
Sí, 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 t'ho juro. És una cosa confirmada. Com són les netes de Chaplin, Alfons?
Molt altes i intimidants, però ho dic perquè em noto una mica tallat, però sí, sí, molt agradables.
Doncs l'Alfons va tenir a les netes de Chaplin i... basnetes d'un altre personatge mític històric que ara descobrireu escoltant-los parlar.
Doncs és un plaer rebre a la Dolores i la Carmen Chaplin a Barcelona, al Barcelona Film Fest. És un plaer enorme tenir-les aquí. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Tinc entès que el documental que s'està preparant és el primer que sorgeix de la pròpia família, però, òbviament, hi ha molt de material sobre el seu avi. Volia preguntar què ens podrà portar de nou, vaja, que no s'hagi explicat abans.
This documentary is a different perspective.
Aquest documental ofereix una perspectiva diferent.
Personal to our father and to his experience.
És l'experiència del meu pare, la seva experiència creixent com a fill del Charlie.
It's also a different perspective because we're looking
at una perspectiva diferent perquè el que fem és explorar el seu treball a través del prisma de les seves arrels romanís i veure també què és el que hi ha en aquest petit vagabond en la seva narrativa, en la música de les seves pel·lícules, quin és l'aspecte romaní, la inspiració romaní en aquest sentit. També parlem amb diferents directors i actors i actrius de prestigi i com ells contemplen la seva obra amb ell en ment i què és el que veuen sobre la seva obra que tingui orígens gitanos.
Una cosa que vaig pensar quan vaig veure la programació del festival, que m'agradava molt, és que no només es posessin pel·lícules de Charlotte, sinó les pel·lícules post-Charlotte. Monsieur Verdú, Candilejas... Aquestes pel·lícules a mi m'agraden moltíssim i crec que són interessantíssimes i tenen molt de cinema. M'agradaria saber... què els semblen també aquestes pel·lícules? Un rei en Nova York...
I have a special soft spot for King in New York.
M'agrada Rei a Nova York sens dubte, perquè és una pel·lícula amb el meu pare, és un nen petit que té 12 anys, i a més és una pel·lícula fantàstica i és molt rellevant avui, amb tots els problemes que hi ha, amb els passaports, per poder desplaçar-nos, en el seu discurs principal diu no sense passaport, no? I és un discurs fantàstic i crec que adquireix molta importància avui en dia. I també Limelight... Dilejas? Candilejas, sí.
I also really like Monsieur Verdú.
També m'agrada Monsieur Verdú, perquè trobo que és molt interessant veure-la, veure-la amb ell com el seu assassí, i com un personatge més gran, amb un sentit de l'humor diferent, una narració diferent, també. He gaudit moltíssim amb aquesta pel·lícula. Sí, sí, està fantàstic. Mr. Breton.
Els puc preguntar a nivell personal, quan recorden ser conscients de qui era el seu avi, del que significava?
Crec que adonar-nos de qui era... No, no vam ser conscients quan creixíem de qui era. Sí que miràvem les seves pel·lícules i teníem el nostre avi, eren com dues persones diferents. Suposo que després, més endavant, quan va morir, i a l'escola... Potser quan anàvem a l'escola eren els altres els que deien ah, sou les netes del Charlie Chaplin. Per tant, vam començar a pensar ah, potser aquest Charlie Chaplin, vam començar a ser conscients de tot això, no? I és el que passa també amb el meu fill a l'escola. Jo no vaig créixer sabent-ho, però ara que el meu fill de l'escola diuen, és veritat que el teu besavi és el Charlie Chaplin? I em va preguntar a mi, ah sí? Mama, i ara està molt orgullós. Però ve dels altres, això, realment.
Ja que ha mencionat la paraula besavi, és veritat que vosaltres també teniu un besavi que és Eugene O'Neill, que també és una gran figura en el món literari. En aquest sentit, com es viu això de, per part de pare, per part de mare, tenir dos figures tan importants a dos camps diferents?
The funny thing was that when I lived in New York, el més divertit és que quan vivia a Nova York, no és que fos més important, però sí que era molt gran ser la besneta d'O'Neill. Em preguntaven al mateix nivell sobre ella que amb el Charlie Chaplin. I una miqueta menys, perquè a la gent li agrada, no?, llegir obres, però sí, es considera el dramaturg més gran de tots els temps. I sí, evidentment, és inspirador, és un gran plaer.
El meu pare és el director del programa, molt preocupat sempre per la conservació del cinema, del material original. En aquest sentit, li preocupa molt els drets de les pel·lícules del seu avi, el copyright, tot això pertany a la família, és a dir, estan ben resguardades?
Sí, no recordo... Abans d'un any determinat, els primers no, però gran part de les pel·lícules sí que estan dins del copyright de la família. I és quelcom que és una lluita constant. Bé, no és constant, però cal tenir cura perquè les pel·lícules surten fora del copyright i cal replantejar com mantenir-les dins del copyright, o sigui que sí. I també el fet de mantenir la música de la pel·lícula, no posar color, mantenir l'autenticitat del material del nostre avi i què és el que el nostre avi volia d'aquestes pel·lícules. Moltes han estat remasteritzades a Bologna i han fet un treball fantàstic i han fet molt bona feina amb els antics DVDs, tornant a portar-los a la gran pantalla, etc. I també obrir-los un altre cop al públic, de manera que una generació més jove pugui descobrir.
L'altre tema que li preocupava al meu pare és el manoir, aquesta famosa casa familiar. Vostres hi van viure, els projectaven les pel·lícules allà, com feien anteriorment?
Yeah, when we were children, sí, our grandmother, el nostre avi estava allà.
Our grandmother lived there for another 15 years before
la
meva she passed away.
Havia de viure 15 anys més després.
They both had a great love of cinema.
Els traspassi els dos els agradava moltíssim el cine, per tant van estar mirant pel·lícules domèstiques, pel·lícules sobre Charlie. Recordo que a una li agradaven moltíssim les pel·lícules del Woody Allen. Sí, projectaven moltes pel·lícules a la casa.
Bé, com a tall anecdòtic, només dir-vos que l'any passat em va tocar fer una presentació d'una de les pel·lícules del seu avi que es feia amb orquestra en directe i va ser una experiència molt, molt maca. Els vaig preguntar al públic si els agradava més Chaplin o Buster Keaton i va guanyar Chaplin per golejada.
At the same time, I always wonder why it's pregunto també per què més el Buster Keaton que el Chaplin o al revés, perquè també eren amics i intenten situar-los com si fossin enemics i, bueno, enemics sí, no que competien. Potser hi havia una competència, però eren amics, sobretot. És com dir si m'agraden els Beatles o els Rolling Stones, no?
Poden agradar els
dos. A mi m'encanta, però m'agrada els Beatles. El Buster Keaton, les seves pel·lícules són fantàstiques. És un artista i actor meravellós.
Troben que el seu avi podria haver estat un personatge de Dickens?
As a child, Oliver Twist, probably.
Nen, l'Oliver Twist, probablement.
I think he was very inspired
sí,
by
crec
Dickens.
Que el va inspirar moltíssim, el Dickens. Yeah. Bé.
Quina és la pel·lícula que més els agrada? És difícil, ja sé que és difícil de contestar.
Very difficult. I just watched The Kid and I have...
Acabo de veure El Chico i m'encanta. Però m'agrada...
I think City Lights. If I had to choose one, it would be City Lights. But I'm...
City Lights. Sí, que l'escolli. Sí, potser aquesta.
A mi m'agrada molt la versió de Sidney Pollack, de Sabrina i sus amores, i com sé que hi va aparèixer, doncs, un record per aquesta pel·lícula, no?
Yeah, when I made that film, I was really excited
sí,
because when I was cast, as the best friend of Julia Ormond.
And then as the weeks went, i després, a mesura que anaven passant les setmanes, van dir, ah, vas a ser una de les seves amigues. I unes setmanes després de la filmació van dir, formaràs part de tot el repartiment, no?
I
sempre he estat fan de Sidney Pollack. Per tant, estava contenta només de ser-hi i vaig passar dues setmanes al set cada dia. Sidney Pollack era superamable, la meva part era super petita, però tot i així va ser un record fantàstic d'estar allà al set, perquè sóc una fan total del Sidney Pollack.
La propera vegada que la vegi m'hi fixaré atentament.
I will pay attention to your part.
Sí. Dolores, Carmen, moltíssimes gràcies per ser aquí a Barcelona. Ha estat un gran plaer sentir anècdotes del seu avi i de la seva família en general, així que moltes gràcies.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí. Un placer. Adeu.
Mare de Déu, Mare de Déu, Mare de Déu. Carmen i Dolores Chaplin, netes de Chaplin.
I filles... parlar de la Sabrina de Pollack, saps? Sí. Tan poc respecte pel cinema.
Ho he fet per tu, eh?
Ja
perquè
sé,
sabia
ja
que
venies
avui.
Ja sé que m'estimes molt, ja.
Bueno, Chaplin va guanyar un Òscar honorífic. I va guanyar l'Òscar a la millor banda sonora per Candilejas l'any del Padrino. Almenys té Òscar. Geraldine, ni por sueños. I en fi... Ho dic bàsicament perquè ara la Sílvia, després de l'experiència mística de diumenge passat amb la nit dels Òscars de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, ens ha preparat un homenatge a la perreona Glenn Close per la setmana que ve, i ara també la Glenn Close i altres que mai han passat per taquilla.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Avui dediquem l'estrenys als grans oblidats, als eterns candidats que mai han guanyat un Òscar. Prepareu-vos perquè la llista és sorprenent i llarga.
És un capullo de rosa.
Vos creus?
Y cuando él vuelva de su luna de miel, será el hazme reír de todo París.
Ja veo.
Glenn Close forma part del nostre imaginari cinematogràfic. Quina la recorda a la meravellosa Les amistats perilloses, però també Atracció fatal o Retrobament? És una actriu total, una de les dames del cinema. Ha estat nominada 8 vegades, però mai ha guanyat cap Òscar, ni tan sols com a secundària pel seu paper a Hillbilly, una elegia rural aquest any. El 2019 l'Acadèmia va preferir la reina Olivia Colman a la bona esposa de Glenn Close. Seguim.
Hace tanto que llenas mi vida como un estruendo que retumba en mi corazón.
Un altre dels grans clàssics, Richard Burton, 7 vegades nominat, però cap Òscar. El britànic de mirada felina i passió desmesurada va protagonitzar alguna de les produccions més grans de Hollywood. Sabem que les comparacions són odioses, però la seva eterna estimada Liz Taylor va guanyar 2 Oscars. Recordem Burton a Cleopatra, La nit de la iguana o L'espia que va sorgir del fred. L'actor galès sabia que no era sant de la devoció de l'Acadèmia i va dir: "M'encanta ser un geni malcriat, borratxo i faldiller. Com a reputació, és força atractiva."
Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves.
Si hi ha un actor que encarna el noi dolent amb mirada trista de Hollywood és Robert Mitchum. Mai va guanyar un Oscar. A Riu sense retorn va actuar al costat de Marilyn Monroe. Un altre dels seus papers més destacats va ser com a fidel predicador d'instints assassins a La nit del caçador. Un actor a qui li resultava una mica incòmoda tota l'atenció que generava, com va confessar a Sidney Pollack. Deborah Kerr va actuar amb Mitchum a Solo Dios lo sabe, entre altres films, i tampoc va guanyar cap Òscar. Al final, l'Acadèmia va ser benèvola i va decidir donar-n'hi un honorífic després de la seva magnífica carrera de mans de Glenn Close. Quan el va recollir amb la seva perfecta educació britànica, va dir: "El millor premi és estar contenta amb el meu treball." Però Kerr va patir 6 candidatures sense premi, entre les quals, D'aquí a l'eternitat, Messes separades o 3 vides errants. Judy Garland, l'actriu que confiava que hi hauria alguna cosa més enllà de l'arc de Sant Martí, com diu la cançó que estem sentint, tampoc va tenir Oscar. Va ser nominada 2 vegades per Ha nascut una estrella i com a secundària pels judicis de Nuremberg. El destí, que és a vegades molt cruel, va fer que René Zellweger guanyés l'estatueta daurada per fer d'ella a Judy. Cary Grant té una història singular. Grant va ser el primer actor de desvincular-se dels grans estudis per signar contractes ell mateix. En 50 anys de triomfal carrera amb títols com Quina fera de nena, Xarada o Encadenats, només va tenir 2 nominacions. L'estaven castigant per ser independent? Finalment va rebre un Òscar honorífic el 1970 que va dubtar a acceptar. No va ser un gran fan de la gala. If you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she has. Tom Cruise, el rei de les missions impossibles, va ser nominat 2 vegades per Nascut el 4 de juliol i per Jerry Maguire. Després va ser nominat a millor actor de repartiment a Magnolia, que probablement hauria d'haver guanyat. Última curiositat, Lauren Bacall va ser nominada al final de la seva carrera per L'amor té 2 cares. Era la gran favorita, però el va perdre davant de Juliette Binoche pel Pacient anglès. La seva cara, després de perdre el premi, va ser un poema. L'il·lustre nostre club dels multipremiats sense Oscars segueix Greta Garbo, Montgomery Clift, Albert Finney, John Malkovich, Marilyn Monroe, Ewan McKellen, Kirk Douglas, Amy Adams...
I és que els Oscars, jo ja ho dic el que són.
We'll really miss you. See you later.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tu ghuriye theke gasthe ke phol gulo pere pere niye jacche.
Niye.
Dekhlam to tyara nite. Ar ki niyeche ke jane. Ami ke gasthe gasthe chuki diye barachhi.
Bujhe bolli paru.
Bolbo ka.
Us ho aclareixo, parla en bengalí, que era l'idioma i la cultura d'un director extraordinari. Reverència total que hem de fer tots aquesta setmana, perquè és el centenari de
Satyajit Ray.
Satyajit Ray, que va morir el 23 d'abril del 92, o sigui, gairebé coincideix, i va néixer el 2 de maig del 1921, per tant, sí, 100 anys i 70 de la seva mort. I aquesta setmana estrenen, que no s'havia estrenat mai, una pel·lícula d'ell del 64 que es diu Charulata, la esposa solitària. Això que sentim és, naturalment, els personatges de Charulata cantant, que és una pel·lícula sobre una dona absolutament desaprofitada, sola, insatisfeta, anònima, però casada amb un bon home que té un diari i que lluita per tirar el seu diari endavant i que està mig penjada del germà del marit i sap que és una desgràcia familiar tot allò, però no pot evitar-ho, i de tota manera l'important és que acaba descobrint que pot escriure i que a més és una poetessa extraordinària. Els 15 primers minuts d'aquesta pel·lícula, Charulata, és ella enmig de la casa, passejant per la casa, i està filmada com Dreyer filmava...
De quin any és Gertrude? De 64, també?
És, jo no sé si va primer una o l'altra.
Sí, sí, no.
Perquè està filmada com Gertrude al començant de la pel·lícula.
Jo crec que són... És que, clar, les dues són de 64, crec. Però, clar, aquí...
Però, Gertrude, què vols dir? Pels miralls, espelmes... I
la manera que es mouen per la casa, que la càmera... Que la càmera es mou, la il·luminació, tal... També és la història... Bueno, el marit de Gertrude tampoc és una mala persona, per entendre's, no? O sigui, que no és que hi hagi una història de dona que el marit la matxaca. Tot el contrari, no? Tot el contrari. Bona observació, bona observació.
Alguna cosa bona també.
Bueno, senyores i senyors, és una pel·lícula immensa, pausada, equilibrada, intrigant, bellament rodada, amb moltes cançons, evidentment, com sempre, d'un director que el 30 de març del 1992 va rebre l'Oscar honorífic del cinema americà.
This year, the Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar
to the great Audrey Hepburn
filmmaker Satyajit Ray. Mr. Ray has been making films for almost four decades.
A Satyajit Ray com a reconeixement del seu rar mestratge del cinema i de la seva mirada profunda i humanística que ha tingut una influència en cineastes i espectadors de tot arreu. I Audrey Hepburn va haver de mirar en una pantalla de televisió com tothom a Satyajit Ray en un hospital de Calcuta amb l'Oscar a la mà un mes abans de la seva mort rebent aquest reconeixement. Ara estic pensant en tots els... indis que s'estan morint. Mitja indústria del cinema de la Índia està palmant aquests dies en aquell país per culpa del Covid. I ell explica, el Satyajit Ray, que adorava el cinema americà, va escriure Diana Durbin i li va contestar. Va escriure Ginger Rogers i no li va contestar. Va escriure a Billy Wilder i no li va contestar, però segueix adorant el cinema americà.
Terribly interested in the cinema, became a film fan.
Doncs teniu Charulata, teniu el record de Satyajit Ray rebent el seu Oscar honorífic a punt de morir, i teniu una pel·lícula viscontiniana absolutament, que és la meva pel·lícula de la meva vida aquesta setmana, Hal Shagar, El Salón de Música, la història d'un home que és l'últim d'una nissaga de riquíssims patxars de la Índia,
el Gato Pardo,
que no té hereus, que viu sol en aquella casa feta malbé, que s'ho ha gastat tot en festes i que vol fer la última gran festa per rebre els amics i fer enveja al nou ric que té de veí a la casa del costat. I s'ho gasta ja definitivament tot. I aquesta és l'escena amb la que us deixo, on balla una senyora mítica, absolutament increïble, increïble. És una pel·lícula que posa la pell de gallina. Es diu Halshager, el Salón de Música. I aquesta setmana, en banda de la trilogia d'Apu i de Charulata, és el nostre homenatge a Satyajit Ray.
Let's go.